Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a totes i a tots. Vostès, benvinguts al programa Economia en Valors, que substitueix el programa Plusvàlua que fèiem abans. Que siguin feliços, malgrat tots els problemes que ens venen de la pandèmia, del coronavirus i de tot això. La felicitat es porta al cor, en el profund de l'ànima, i que no ens estalvia llàgrimes i dolor, però que siguin feliços. Els temes que tractem avui són força interessants, diria com sempre, però bueno, avui sí, de plena actualitat. Parlarem de l'escola. Va ser un èxit obrir les escoles dels col·legis als alumnes? I jo afegiria també els professors i els pares? Avui tenim una sèrie de contagis. Què ha passat? Quin és el comportament del coronavirus a l'escola? Ho farem entrevistant el senyor Emili Pons, expert en temes educatius i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. L'escola privada o concertada haurà de pagar l'IBI segons el projecte de pressupostos, un IVA del 21%, com si fos un article de luxe, vaja. En segon lloc, parlarem del sector textil i la moda. Com es comporta el sector textil i la moda durant aquesta rebrotada de la pandèmia? Què portarem l'any que ve? Amb els menors ingressos de la població i amb els estocs que hi ha encara avui i a les fàbriques i els preus. Què i com es fabrica? I ho parlarem amb la senyora Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell. Com va el comerç? El petit i mitjà comerç? Com va especialment en aquesta segona onada de la pandèmia del coronavirus? I ens ho dirà el senyor Àlex Gonyi, president de Comerç Pimec, la petita i mitjana empresa. Finalment tenim a l'advocada i doctoranda de la Universitat Pompeu Fabra, Mariona Perramon, que ens parlarà d'una qüestió principal. Tota persona té el dret a gaudir dels drets humans. I això, avui, no es compleix. I com a cançó del programa tindrem un duet original d'un tenor i una soprano. La soprano és la noia holandesa Amiri Willihagen, promocionada per André Rieu, com vostès sabran, i el tenor Patrizio Buana, que interpretaran el tema tan conegut per nosaltres, Amics per sempre.
Into my eyes and see the way I feel and how the world is treating me. Maybe I have known you forever. Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amigos para siempre means a love that cannot end. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre.
We share memories I won't forget. haven't started yet. Something happens when we're together.
When I look at you, I wonder why there has to come a time when we must say goodbye. I'm alive when we are together.
Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amigos para siempre means a love that cannot end. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre.
Look at you, I wonder why there has to come a time when we must say goodbye. I'm alive when we are together.
Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amigos para siempre means a love that cannot end. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you were in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. Amigos para siempre.
I quina gràcia que em fa sentir a la Mira, que tantes cançons li he sentit a dir amics per sempre, i ho fa amb un bon accent. Doncs gràcies a la Mira i al Patrizio per aquesta interpretació més clàssica, menys rompera, d'Amics per sempre. I ara entrem dins a la música de fons del programa i hem trobat música popular latina instrumental. I comencem les entrevistes avui. Tenim entre nosaltres el senyor Emili Pons, expert en temes educatius i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon vespre, senyor Emili Pons.
Bon vespre, Salvador.
Moltes gràcies per estar en el nostre programa. Ja fa més d'un mes, senyor Pons, que va començar l'escola. Els col·legis, després d'una polèmica entre els pares, els centres, els professors, etc. I tothom, tots volien seguretat davant del coronavirus. Quina és l'experiència fins avui? Perquè hi ha hagut una polèmica ara, avui, precisament en la Generalitat, per si tenen que no o no tancar els col·legis.
Bueno, jo crec que l'alarma que hi va haver abans de començar el curs era bastant infundada. Es van prendre mesures i el fet real és que el 99% de les escoles estan funcionant doncs amb normalitat. Evidentment hi ha hagut alguns casos i en funció de que en el context general doncs empitjori la situació, doncs pot ser que caldrà pensar altres solucions per a les escoles. Ara, a hores d'ara, el focus de la problemàtica crec que no és a les escoles. Estan funcionant amb una normalitat doncs molt gran a pesar del context, que també s'ha de dir.
Sí, això és el que diu la conselleria, però tot i amb això hi ha algunes aules tancades, però fi, això és inevitable, senyor Pons.
Sí, sí, el que passa és que estem parlant d'un col·lectiu de més d'un milió i mig de persones.
Sí, sí.
De tal manera que, encara que els nombres puguin espantar, les aules tancades, els grups confinats, doncs són realment no arriben a l'1%.
Sí, sí.
La veritat,
doncs, sí, sí. Vull... És a dir, que la propagació del virus, senyor Pons, o millor dit, el rebrot de la Covid-19, no ha vingut pels col·legis ni per les escoles, com deien alguns, que vindria tot per aquí, sinó que més aviat per les reunions entre persones, quan no es prenen les mesures de precaució establertes, mascaretes, distàncies, etc. Les escoles han mantingut amb més fermesa aquestes mesures protectores, senyor Pons?
Jo crec que hi ha una gran consciència per part del professorat i que això s'ha estat constatant dia a dia. El professorat sap que treballa amb nens i que és preciós el que té entre mans i que, en conseqüència, doncs, ha de mantenir la màxima prudència. I ho ha estat fent i ho continuarà fent.
Senyor Emili Pons, pensa vostè que tindrem un curs escolar amb alts i baixos per la pandèmia? És a dir, que es tancaran escoles i tal. Ara estem en aquesta fase, però el curs és llarg.
Jo no sóc un expert en pandèmia, sincerament.
Ara... Sí, esclar, això depèn de la pandèmia, esclar. Sí. No depèn ni dels professors, ni dels alumnes, ni de la conselleria, ni de ningú, no?
És una mica en funció del context general. Vull dir que, aviam, les xifres que apareixen cada dia a la premsa són alarmants. I ho són, doncs, arreu d'Europa. I en alguns llocs, en aquests moments, bastant més que a Catalunya. Ara, l'evolució no sembla positiva, de moment. Vull dir, aquesta és la realitat. Després, jo entenc que si el context canvia, doncs, evidentment, que podria afectar les escoles, com pot afectar les fàbriques, com pot afectar els transports, com pot afectar-ho tot. Ara, insisteixo que el focus d'atenció de la pandèmia en aquests moments, afortunadament, no és a les escoles.
Sí, sí. Doncs la queixa generalitzada que hi ha avui és que no hi ha prou professors. Però els professors tampoc se poden sortir de la màniga de la nit al dia, dic jo, senyor Pons.
Sí, això és una realitat. Ara bé, la impressió general és que s'ha fet un esforç per ampliar les plantilles perquè hi hagi més professors, tant a l'escola pública com a l'escola concertada. Ara, recentment, aquesta setmana passada, s'han donat solucions fins i tot per cobrir els substituts dels substituts a l'escola concertada. Vull dir que jo crec que evidentment sempre hi haurà mancances de professors, sempre es podria millorar, però el que és evident és que el professorat que hi ha en aquests moments a les aules doncs pot atendre l'alumnat que té. I deixem dir també que en situacions normals, quan hi havia normalitat abans de la pandèmia, ja les plantilles de Catalunya eren millors que les de la majoria de països d'Europa.
Sí. Les classes a través dels ordinadors va ser un invent del curs passat i en ple coronavirus. Sembla que les teleclasses, han vingut per quedar-se. És a dir, de manera que els cursos funcionin tant d'una manera presencial, parcialment, com d'una manera telemàtica, parcialment, el que significa una autèntica revolució dins el sector. És una manera diferent d'ensenyar. Com ho veu, senyor Pons, això? Perquè això ha rebut bastantes crítiques.
Clar, és que, evidentment, totes les activitats demanen una pràctica prèvia. Aquí jo distingiria dues coses. Aviam, la informàtica va entrar a les escoles de Catalunya molt primerament, vull dir que, de fet, l'any 85, 84, 85, ja hi havia dotacions informàtiques a Catalunya bastant millors que arreu d'Europa. Jo recordo precisament que venien escoles del Japó, venien a veure doncs, les magnífiques aules d'informàtica que ja teníem a Catalunya en aquella època. Ara, un cop dit això, és evident que una cosa és l'activitat que hi ha hagut a les escoles, l'ensenyament que hi ha hagut a través de la informàtica dins de l'escola, cada vegada més àmplia, a tots els nivells, i una altra cosa és fer les classes doncs, per via telemàtica. Evidentment, això és més complicat i evidentment, no hi havia una experiència per part dels professorats ni per part de l'alumnat. una cosa són els coneixements, l'altra és la pràctica de fer classes per aquesta via.
Sí, la pedagogia de com s'ensenya.
Exactament. Hi ha hagut, jo crec que aquí hi ha hagut dues fases. Hi ha hagut una primera, durant el confinament, en què no tot va funcionar com hauria de funcionar. És a dir, que no totes les escoles van estar a l'alçada i totes les famílies van poder disposar dels recursos per estar-hi, tampoc. Vull dir, sí, que va ser complicat. Ara, crec que això s'ha anat millorant, i sense que cregui que sigui la solució ideal, és que és una solució en situacions extremes com ens vam trobar durant el confinament i com ens podríem trobar en el futur si la pandèmia doncs no minora, no?
Sí. Creu just que per l'escola privada i concertada el govern central posi un 21% d'IVA com si fos un article de luxe?
Home, crec que és absolutament injust. Vull dir que hi ha una realitat, i és que el pes de l'escola concertada del nostre país és gran. No tant a la resta d'Espanya, pot ser, però aquí a Catalunya és gran. Històricament, no és una broma que durant molts anys, gràcies a l'escola privada, doncs es va poder estendre l'escolarització arreu de Catalunya, molt més que a cap altres llocs on no existia. Després doncs, hi ha una tradició, i això ha fet que hi hagi moltes famílies que tenien l'escola concertada. I això, evidentment, s'ha de respectar i s'han de buscar fórmules perquè sigui equitatiu. Un IVA del 21%, jo crec que és una mala passada.
Sí. Bueno, aquest és el projecte de pressupostos. També el PNB ha dit que no està d'acord i algun altre partit ha dit que no està d'acord, amb el qual veig difícil fer una majoria al Parlament per aprovar aquest 21%.
Jo ho veig difícil, però és que, a més, estic convençut de que el seny guanyarà finalment, i es veurà que això és un autèntic disbarat. Primer, perquè gravaria extraordinàriament a les famílies que han optat per aquest model d'escola.
Ja.
Segon, perquè el que faria seria canviar el context actual en què les famílies poden triar el model d'escola.
Sí, sí.
Amb una puja econòmica d'aquestes característiques seria molt difícil que les famílies poguessin fer la tria.
Ja. Doncs moltes gràcies, senyor Emili Pons, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, per la seva participació en el programa Economia en Valors. Que tingui un bon vespre i un bon cap de setmana. Tot i que mig confinat, senyor Pons.
Igualment.
Gràcies.
Bona nit.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
I ara anem cap al sector tèxtil, el sector de la moda també. Avui es fabrica menys per la caiguda de vendes d'aquest any, de l'any 2020, i ens interessa saber què es fabrica o què és el que es fabrica, a quins preus i com vestirem les properes temporades d'hivern, primavera i estiu. Per parlar d'aquest tema tenim a la senyora Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell. Bon vespre, senyora Núria Aymerich.
Hola, què tal? Bon vespre, com esteu?
Molt bé. El Gremi de Fabricants de Sabadell és una institució de fa quasi 500 anys, promovent, defensant i desenvolupant l'indústria textil.
Exactament, així estem, fa 500 anys que estem al voltant de la indústria tèxtil i defensant, evidentment, la indústria del nostre país.
Sí. Ara estem, podríem dir, en una segona fase, un segon moment del coronavirus, i els comerços pateixen molt. Bueno, no tots, però quasi bastant del sector tèxtil, bastant. Com viu el sector tèxtil aquesta segona onada del coronavirus, senyor Aymerich?
Doncs mira, el sector tèxtil el viu amb preocupació, aquesta segona onada, perquè evidentment jo crec que tots els ciutadans i totes les empreses i les empreses tèxtils doncs viuen amb preocupació social, primer de tot, i en segon lloc amb una preocupació també per la seva facturació i per tant per la seva producció, perquè evidentment la pandèmia paralitza l'economia, perquè tots coneixem les limitacions.
Sí.
Primer hem de dir que el sector tèxtil, i això ho hem de destacar, és un sector que, amb el que ha viscut en els darrers anys, ha sabut adaptar-se en cada moment al que s'ha trobat endavant, crisis importants de diferent tipus, també
sí.
La pandèmia.
Sí, sí.
I en la pandèmia també hi ha una reactivació i també hi ha hagut una adaptació de la producció dels productes sanitaris.
Sí. De fet, en 200 anys el sector tèxtil s'ha sabut acomodar a moltes circumstàncies. No?
Sí, perquè és que a vegades ens imaginem que el sector tèxtil és només un sector de moda, dirigit a la moda, que evidentment el sector té un pes important en la moda.
Sí.
També hem de pensar que en aquest moment de la història el sector tèxtil està present a l'aeronàutica, a la salut, a l'automoció,
sí.
En els aïllaments de les vivendes, en mil i unes aplicacions tenim el sector tèxtil.
Sí, fent mascaretes també, no?
Venim?
Fent mascaretes també, no?
Fent mascaretes, sí.
Perquè se'n venen mils de milions. Jo no sé tot això, si totes les mascaretes són adequades mèdicament. No?
Una cosa que la pandèmia també fa que es produeixin llençols, es fan bates per al personal sanitari i
sí.
Altre personal que està directament en contacte doncs, amb els serveis doncs, que ens donen a tots els ciutadans.
Sí. Aquesta situació, com vostè deia abans, afecta també la moda. La roba d'esport infantil són, potser, les que més aguantaran el cop de l'any 2020, no? D'aquest any. Tampoc sabem com anirà el coronavirus el 2021, perquè jo sempre he dit que no sóc profeta ni fill de profeta. No? Com veu l'evolució dels preus de la moda per aquest any 2021, senyora Aymerich?
Com veig l'evolució dels preus de la moda? Miri, jo crec que el que hem de veure és que la moda és canviant i, per tant, segur la pandèmia el que provoca és que vestim d'una altra manera. Vostè mateix deia que en l'esport doncs, té un impacte diferent de la roba que portaríem en el vestir o en moda de festa, no? Els preus, aviam, les persones seguim comprant, si podem i treballem, seguim comprant i seguim consumint perquè la nostra, mentre puguem treballar, diguem, vestim. Tendim a una moda més, potser informal, una moda més còmoda.
Sí.
Això ja fa anys que aquesta és una costum. O...
És una línia que s'està seguint, sí.
Sí, sí, sí.
Sí.
Per tant, el que veiem amb la pandèmia és que, primera, jo crec que el consumidor que treballa, sempre destaco això, perquè, és clar, no podem dir tots consumirem moda o prendes de vestir amb normalitat, ho farem tots aquells doncs, que tinguem un lloc de treball i tenim recursos doncs, per poder-la comprar, però, i això sí que té un impacte directe. Però
sí.
Les persones que, diguem, que tinguem la sort de poder mantenir un lloc de treball i que ens ho permeti l'economia, el vestir el seguim actualitzant, el seguim fent servir amb teixits confortables, amb teixits de qualitat i molt més adaptats doncs, a la situació que vivim. No? A vegades aquest fet d'estar més a casa o més en teletreball també genera unes dinàmiques d'una moda molt més còmoda, però que també fa que les persones també l'adquirim, aquest tipus de producte.
Potser es treuen més, es mira més els fons dels armaris perquè s'aprofitin aquelles coses que teníem mig oblidades per allí.
Jo crec que li puc dir que sí, segurament que hi ha persones que agafen els fons dels armaris, però hi ha una dinàmica d'adquisició també del producte adequat en el moment que estem vivint. I un element que jo crec que val la pena destacar és que hi ha una tendència clara a comprar producte de teixit de qualitat. Cada vegada més la ciutadania està molt més compromesa en comprar teixits naturals, en teixits sostenibles, amb teixits que no contaminen. Sembla impossible, però la dinàmica i la costum ha canviat el molt consum, diguem, de poca qualitat pel més consum de producte de qualitat i que és molt més respectuós amb el medi ambient.
Sí, sí, i això, senyora Aymerich, em fa pensar amb les grans marques davant d'aquesta crisi. Hi ha marques que són molt econòmiques però que la qualitat és baixa, i hi ha marques doncs, que tenen més qualitat i encara que sigui una mica més car. Hi haurà sorpreses de cara a les marques? Hi haurà les marques, com funcionaran? Com evolucionaran les marques durant aquesta pandèmia?
Puc dir és que en aquest moment la tendència que veiem és que cada vegada més el consumidor, queda molt per fer, però cada vegada més el consumidor està molt més compromès amb la sostenibilitat i amb el medi ambient. I, per tant, cada vegada més dona valor a un producte de qualitat. Primera, perquè en la seva pell i en la portat a sobre és molt més agradable portar un producte de teixit de qualitat, de llana, de cotó o de seda, que no pas alguns elements doncs, que tenen molt poca qualitat i fets de qualsevol manera. Però, a més, hi ha una consciència social molt clara en què el que comprem i el que ens posem ha de contribuir a mantenir aquest planeta i, per tant, no per portar productes, diguem, de molt poc preu, en podem comprar molts. El que tendirem és a més qualitat i menys producte.
Sí, quan m'ha dit això de que les pells nostres tenen que aguantar els teixits, o els teixits es tenen que aguantar les pells, jo m'havia esborronat una mica, no dic no ens posarem roba de sac o d'aquestes coses, no? Sinó que és cert, la qualitat doncs, millora, la tacticitat millora, el que el cos aguanti més, diríem, la roba de qualitat, no? Bé, i els grans comerços, senyora Aiberic? Tipus Zara, Magnum, Corte Inglés... Tots estan fent provisions ara, perquè no saben com anirà la cosa, no? Han de preveure que les vendes no es recuperaran fins d'aquí, com a mínim, 2 anys. Seran 2 anys durs pel comerç.
Aviam, jo crec que hem de distingir entre el tipus de comerç, no? I també el tipus de poblacions en el que està instal·lat aquest comerç. No és el mateix el que pateix la pandèmia un comerç que està en ciutats turístiques que el patiment d'un comerç de les ciutats no tan turístiques o no turístiques. El comerç de les ciutats, diguem, que no viuen del comerç, doncs és un comerç que aguantarà molt més de forma estable, perquè els ciutadans seguirem anant a comprar de la mateixa manera que ho fèiem fins abans de la pandèmia, sempre, com dic, que les circumstàncies, diguem, d'ingressos ens ho permetin, perquè la pandèmia té un impacte. Jo crec que hem de distingir molt clarament entre els comerços que estan en zones turístiques dels que no ho estan.
Sí.
I també alhora podríem distingir entre la gran superfície i el petit comerç. Miri, el petit comerç que tenim la sort nosaltres com a entitat empresarial de tenir-hi molt contacte, et diuen que les persones en moments de pandèmia valoren especialment aquest tracte humà i de proximitat.
Sí, l'altre dia va dir un amic d'aquest, em va dir que té una farmàcia, i em va dir, diu, aquí les farmàcies estem patint perquè no ve ningú de fora, i llavors, a més, estem vivint de la població que tenim aquí, i això és molt poca cosa, no fem calaix, no? I com veu els preus?
Els preus, home, hi ha preus que... Miri, jo crec que va haver un primer moment en què els preus van tenir una tendència a augmentar. Però, com tot, s'ha anat autorregulant perquè el consumidor és el que marca el ritme. És a dir, els preus més elevats impliquen menys venda. Jo crec que més que pujar preus pel mateix producte, el que hi ha és productes de més qualitat.
Molt bé.
El que es ven en el mercat.
Doncs moltes gràcies, senyora Núria Aiberi, per la seva participació en aquest programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Que tingui una bona nit i un feliç cap de setmana. Passi-ho bé.
Moltíssimes gràcies a tots vostès. Bona nit.
Escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
Entrevistam ara el president de Pimec Comerç, senyor Àlex Gonyi, que ens parlarà de la situació del comerç en aquesta segona fase de la pandèmia del coronavirus. Espero que no hi hagi una tercera. Bon vespre, senyor Gonyi.
Hola, bon vespre.
El veig una mica desanimat. El comerç té alts i baixos. N'hi ha que hauran de tancar, especialment el sector de la restauració i dels bars. cada vegada es veuen més, si alquila, es lloga, etc. No? Però n'hi ha que guanyen prou diners, com per exemple el sector de l'alimentació, entre d'altres, no? Com veu la situació del comerç ara, en aquesta segona fase de la pandèmia, senyor Goñi?
Bé, en primer lloc, bona nit. I,
bona nit, sí.
Jo no parlaria de segona fase, perquè no hi ha hagut el que esperàvem nosaltres, que era que a l'estiu hi hauria una mica d'animació amb el turisme que pogués venir, i després, a l'entrada de la tardor, doncs, hi hagués aquesta segona fase. Però no s'ha produït així. Ha sigut un continu. Pensi que en aquest moment, atenent la pregunta que em fa vostè, ja hi ha un 35% del comerç a Catalunya que no tornarà a obrir. Això ja és...
Això és molt fort.
Això és actualment ara. Ara es pot ajuntar, evidentment, només faltaria la restauració, els bars, que després d'aquests 15 dies i després de tot el que porten, perquè ja porten, pensi, per exemple, els bars de Lleida. Els bars de Lleida han tingut 3 confinaments. El primer, el que vam tenir tots, el que han tingut perimetralment després de Lleida Sol, i ara aquest de 15 dies. Per tant, a veure, un negoci normal, i parlo d'un negoci familiar o 7-6 treballadors, escolti, que li facin tancar el negoci 15 dies.
Sí.
Li restringeixin, com han restringit, l'ocupació, l'aforament. És molt difícil. És molt difícil seguir així.
Sí.
És molt difícil. I ara veurem els restaurants i bars que quedaran pel camí.
Clar.
És evident que vostè diu que hi ha un sector que està guanyant diners. Home, jo diria el de l'alimentació, bàsicament. Bé, l'alimentació ha passat un fet, que és que no hem tingut que tancar mai, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
O sigui, estem oberts, els mercats municipals, les botigues d'alimentació, som essencials, per tant, si nosaltres ja tanquem, vol dir que la cosa està a punt de petar tot, i nosaltres l'únic que hem fet és estar en una banda on el permet ens treballar, anem vivint. Però no és que guanyem molts diners, perquè la gent, les persones, els consumidors, també han restringit, com deia la senyora Núria, o ho deia vostè, no me'n recordo.
No, la senyora Núria.
Senyora...
Però la Núria Iberic, sí.
La Núria, sí, és que la conec fa molts anys, però
ja
m'agrada referir-me com a senyora Núria, no?
Ah, molt bé.
Llavors, home, sí, és lògic. I llavors, a veure, hi ha un fet que és evident. Les persones, tots, tenim la mà tancada, tenim por de gastar. I, a veure, en aquest moment no sabem com acabarà, què passarà. Ja no la pròpia pandèmia, que això ja veiem com va, està desbocat en aquest moment.
Sí.
Tenim molta gent col·locada en ERTOs, tenim una possibilitat enorme del creixement de l'atur. Clar, tot això ens pot anar a patar amb un tema social important i, francament, tots tenim por. I llavors aquesta por es tradueix, doncs que, bueno, sí, gastem lo lògic, lo normal, lo habitual, lo diari, però no s'està fent cap venda especial en res.
Sí.
Guanyar molts diners, no, francament.
No. Senyor Goñi, s'està dient pels mitjans de comunicació, i crec que tenen raó, que podria venir un toc de queda, que podria anar a les 11 a les 6 del matí, bueno, més o menys, i fins i tot un altre estat d'alarma retocat, o sigui, que no sigui alarmat, que no estigui que està tothom amb l'aigua al coll. Quina opinió té d'això, segons l'evolució del coronavirus?
Sí, sobretot perquè avui tots tenim moltes opinions i jo miro de no tenir-les sanitàriament perquè jo soc comerciant, sí, francament.
Sí, esclar, perquè no es pot... No...
Jo podria dir ara una bajanada i,
sí.
I demà algú em digués, escolta, bueno, no. Era, jo sé el que ens agradaria o el que voldríem o el que creiem que podria ser. Jo l'únic que demano, com a president d'una patronal catalana, de comerç, és que quan s'hagi de prendre una mesura sanitària, em prefereixo, home, si pot ser que en parlem abans. Vull dir, simplement, que per això estem les patronals, els gremis, les associacions, tenim una representativitat, coneixem els sectors, i que ens diguin, escoltin, vinguin un moment, o parlem-ne, o escolti, senyor Pepito, senyor Antonio, miri, tenim necessitat d'aplicar aquesta normativa. Si ho fem, què passarà? Bueno, nosaltres els hi podem explicar.
Però hi ha poca intenció de diàleg, me sembla, de les administracions de cara als interessats.
No n'hi ha, això és el que denuncio.
Sí.
I denuncio això, després faran el que vulguin, però almenys escoltant-se. Perquè, sí, clar, Andorra, per exemple, amb el tema dels bars i restaurants, el que han fet és una altra cosa. Pues també hagués pogut fer-ho d'Andorra, o d'un altre lloc, que ara parlo d'Andorra.
Sí, sí.
Tenim aquí, que és tancar unes hores, més d'hora, en fi, no tancar l'activitat. És que tancar un comerç, la gent no se'n dona compte del que representa. No, sí. No és el comerç sol que tanca.
Sí.
És tot el que té al voltant.
Sí, sí. Molts comerços també s'han reinventat. A veure, també surten aquestes, com se diu, davant dels bars i dels restaurants hi ha pilons o com se digui, per tal de fer espai que hi hagi, doncs, servei a l'aire lliure, no? I altres coses, però aquí sembla ser que els alcaldes han canviat d'opinió sobre el que són les terrasses, no? L'actual situació, però, si dura massa, afectarà el petit comerç perquè no té muscle financer per aguantar-ho. No li sembla, senyor Golli?
Evidentment, evidentment. Una part d'aquest 30-35% que no tornarà a fer l'activitat dintre del comerç i la restauració és perquè això els ha agafat en un moment, potser que han fet unes inversions, o que els ha agafat en un moment d'endeutament, o que els ha agafat en un moment, o simplement que no poden aguantar, que també es dona, no? Per tant, jo crec que aquesta xifra que jo dono ara, si això segueix en els nivells que ara estem en aquest moment, es pot anar agrandint. Perquè una crisi, miri, el que perjudica més una crisi és el temps de durada de la crisi.
Yeah.
I si dura un mes, bueno, mira, l'hem passat i tal. Si dura dos i tal, si dura un any... Clar, depèn de la gravetat de la crisi, i aquí tenim una crisi econòmica produïda per una crisi sanitària.
Sí.
Això és molt gros. Això és gros perquè no ens oblidem que el Covid està per aquí fora remenant la cua. Vull dir, clar,
sí.
Això no, és que no ho podem...
Sí, sí, desgraciadament és així, sí.
Jo no vull oblidar-ho. Ara... Sí que entenem que, clar, a darrere vindrà una altra crisi, que és l'econòmica i la social, ja l'hem parlat abans, i, clar, si la crisi econòmica ens peta amb els morts que hi ha, que sempre són els petits normalment, això és molt difícil de recuperar. I trencar tot això representa trencar una mica la manera de ser nostra, perquè, en definitiva, nosaltres som mediterranis,
sí.
Som gent que ens agrada el carrer, i són gent que al desembre estem en una terrassa.
Sí.
I ens agrada estar al carrer, bueno, ens agrada passejar, veure botigues, fer vida. Som mediterranis.
Sí, fer vida social, etcètera, sí.
Exacte, no som nòrdics, els nòrdics.
Ah, aquests viuen tancats a casa.
El propi clima els obliga, eh?
Sí.
Clar, nosaltres no. I clar, nosaltres estem vivint en un moment que estem angoixats, molt angoixats.
Sí.
A nivell personal i a nivell empresarial.
Sí, sí. Senyor Golli, vostè o vostès, la PIMEC, van demanar mesures més solidàries per afrontar la problemàtica dels lloguers dels comerços.
Sí.
La Generalitat ara aprova un decret llei per rebaixar el lloguer dels locals.
Sí.
Els propietaris treuen foc pels queixals, perquè diuen, bueno, escolta'm, aquí al final nosaltres hem d'acabar de pagar el beure, no?
Sí, senyor.
Com ho veu, jo?
Pues com vostè ho diu. Ens sembla molt bé la norma, que sembla perfecte que amb una persona que té un negoci, o una empresa que té un negoci, que està passant-ho molt malament, tingui l'oportunitat de pagar el 50%, o el 100%, no sé, també, però bueno, és igual, el 50% d'un lloguer ja és algo, però home, llavors no en busquis un que ho pagui. Si tu és l'administració i tens que posar aquesta norma, sigues tu el que correspons econòmicament amb aquesta decisió. Per tant, nosaltres estem totalment d'acord amb la norma, només faltaria, i contents que l'hagin posada, encara que jo personalment crec que és anticonstitucional, i suposo que això doncs, en el seu moment es portarà als tribunals i ho guanyarà qui ho porti, perquè, a veure, no ens enganyem, sembla més una mesura bolivariana que una mesura normal europea, no sé,
sí.
Jo de dir, escolti, jo faig això i millor paga vostè. Escolti, va dir, a mi per què em fa pagar? Perquè, clar, aquí sempre que parlem de propietaris de pisos o de locals, sempre veiem els fons buitre, eh? No. Escolti, hi ha molta gent, moltíssima gent...
Que no són buitres.
Que no, home, no, que complementa la seva jubilació amb el que cobra d'un local que té o d'un pis que té llogat. Escolti, això és la vida nostra, que ho ha sigut sempre. Clar, si a més aquesta persona diu, mira, ara vostè em cobrarà la meitat. I jo què he fet? Escolti, perdoni, jo què he fet perquè em preguin la meitat cada mes? Per tant, considero que, home, està bé la mesura. No, jo torno a repetir. De cara a la gent que està a casa, que són els restauradors, és perfecta la mesura, la trobo perfecta. Ara, el que no trobo perfecte és qui ho ha de pagar. Ho ha de pagar l'administració, això.
Ja. Com veu les ajudes que s'han promès fins ara al comerç? Com es pot fer? Què es pot fer d'aquestes ajudes?
Res. No serveix de res, això. Bé, no, home, era res. Miri, gràcies.
Ja.
Si m'ho li donen 100 euros, bé, però no. Era, no s'ha volgut entendre, que és el que li deia abans, que tancar un negoci, per petit que sigui, tanques molt més que un negoci.
Sí.
Un negoci és un generador d'impostos.
Sí.
Un generador d'impostos, tanques un bar, aquell bar ja no paga impostos, s'ha acabat. Eh? Un bar, parlo d'un bar ara, és igual, un restaurant, una botiga, és igual a que sigui.
A part que hi ha una família o famílies al darrere de tot això, que això és ja un altre tema.
Els treballadors els té que pagar l'Estat, nosaltres. Llavors deixes de pagar proveïdors, deixes de pagar llum, gas, tot això, tota la gent. Clar, és que moltes vegades no ens fem cas, només comptem quantes botigues han tancat, un 35%, bueno, sí, molt bé. Escolti, i tots els que fan serveis o estan a l'entorn d'aquelles botigues, que són els transportistes, els que els hi porten les begudes, els gestors, els taxis, la gent que fa les bugaderies, la gent que fa seguretat, tot això que està lligat a un sector, tot això està passant-ho malament, també. Però, clar, no ho veiem, això.
Sí.
Es veiem la botiga que ha tancat.
Sí.
I, clar, jo, per mi, com a govern, com a estat, jo el primer que faria és intentar que no es tanqués cap botiga, que sigués funcionant.
Això és molt
difícil.
I
funcionaria tot aquest entorn que hi ha al seu costat. No sé el que vull dir. És més barat mantenir una botiga oberta que no pagar subvencions i pagar ERTOs i pagar totes aquestes coses que s'estan pagant en aquest moment.
Sí. I vostè, senyor Conyi, veu algun perill de subministrament pel comerç de continuar la pandèmia com ara?
En aquest moment no, perquè la indústria segueix funcionant i el sector primari també. Vull dir, no hi ha cap motiu, ni tampoc amb els preus, que he vist que en parlaven amb la senyora Emmerich.
Sí.
No, els preus estan, desgraciadament, el que dèiem abans, escolti, s'estem venent el que venem, tampoc. No. Tot s'ha regulat. Jo no diré que algunes ofertes que feien els supermercats les han deixat de fer, perquè, mira, com que la gent va comprar, no cal fer ofertes. Però el que és el petit comerç, els mercats municipals, no. Els preus sempre van condicionats amb oferta i demanda. Això és una cosa que la gent ho ha d'entendre. Producte fresc, sobretot, Fruita, verdura, peix, carn, tot això va condicionat amb la quantitat. I en aquest moment, francament, la quantitat...
No hi ha cap problema de subministrament.
En absolut.
Sí, perquè l'activitat econòmica no està parada. El petit comerç, senyor Conyer, d'alguna manera, és una part de l'ànima de Catalunya. El país no s'entendria sense el petit comerç, el comerç personalitzat, el comerç al costat de les famílies, de les cases, de... I això és el que... I aquest és el comerç que pateix més, no?
Sí. Vostè és el primer confinament que vam tenir.
Sí.
Vau veure que es va tancar tot. Automàticament
sí.
Vau veure la realitat dels pobles sense botigues. Vull dir, allà només hi havia farmàcies i estancs oberts i alguna botiga de queviure. Clar, la realitat quina és? Que en molts llocs no tornarà a haver-hi botigues. En moltes zones que tancar la botiga que hi havia, pues ja no tornarà a obrir. En els llocs més comercials, eixos comercials, sí, aquí aquests llocs jo suposo que això es reanimarà en el seu moment, quan tot estigui normalitzat, falta veure quan estarem, però evidentment, com vostè diu, escolti, el comerç, el petit comerç, no és que sigui l'ànima de Catalunya, és que el petit comerç està a l'ADN de Catalunya. Nosaltres som un poble de botiguers i comerciants. Ho hem sigut així des del temps de l'edat mitjana, és que està claríssim. Pensi que aquest país, Catalunya, vam ser pels primers que vam tenir una llei de comerç. I la vam passar a tota Espanya, vull dir. Em van dir la llei Roca, precisament, perquè va ser l'època del Miquel Roca, i jo me'n recordo, perquè jo hi vaig ser en aquell moment. Ja tinc algun anyet, també.
No m'ho diguis.
Sí,
molt bé. Doncs moltes gràcies, senyor Àlex Gonyi, per participar al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Que el futur sigui ple d'esperança pel comerç. Que no es perdi l'esperança. Que tingui una bona nit i un bon cap de setmana. Passi bé.
Molt bé. Gràcies. Passi bé.
Adéu.
A
la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
I ara està entre nosaltres els estudis de Ràdio Estel, l'advocada i alhora doctoranda de la Universitat Pompeu Fabra, Mariona Perramon, que està fent una tesi sobre el dret a tenir drets. És el dret de les persones, això no és un joc de paraules, és un dret de les persones que, perquè gaudeixin dels drets humans bàsics per tal de poder viure amb un mínim de dignitat, el que això sí que hi tenen dret. Posaré, per exemple, aquelles persones que han emigrat i que no tenen feina, no tenen sostre, no poden menjar o tenen molt poc menjar, no tenen escola pels fills o els manca qualsevol dret humà, són persones que no tenen drets pràcticament, però com a tals persones tenen el dret a tenir aquests drets que hem dit abans. Bona tarda, Mariona Perramon.
Bona tarda, Salvador.
Gràcies per venir i explicar-nos què és el que estàs investigant. Perquè
gràcies
a mi això, quan m'ho vas explicar, jo em vaig quedar una mica de pedra, no? Perquè, però després li vaig donar una sèrie a tots i vaig veure que era molt interessant, i després de llegir algun tros de la teva tesis em va interessar molt. En primer lloc, com és que et va venir al cap de fer una recerca per una tesi doctoral quan tu estaves a Madrid treballant en un important bufet d'advocats? Ho has deixat tot per dedicar-te a la investigació, Mariona?
Sí, jo en aquell moment estava vivint a Madrid per feina i va ser una època en la que vaig començar a llegir molta filosofia i sociologia arrel d'un mestre i molt amic ara que em va obrir aquesta finestra, no? Des dels filòsofs de la sospita, que es diu Marx, Nietzsche, Freud, fins a Simone Weil, Foucault. I entre totes aquelles lectures i el que jo sempre havia sentit a dins que tenia les meves inquietuds, les preguntes, sentia que havia de fer alguna cosa, que ho havia d'exterioritzar, no?, d'alguna manera. Clar, per mi la lectura i l'escriptura sempre han anat agafades de la mà, i començar a llegir i escriure sobre temes d'aquella altura es va convertir en un repte personal molt estimulant. Llavors vaig començar a dedicar més temps a pensar i a rumiar en tot allò que em feia plantejar més i més preguntes cada vegada. I em vaig adonar ràpidament que no volia que allò es quedés en un passatemps, no? per cultivar-me i per divertir-me només. Jo volia estudiar, volia investigar més. Llavors vaig topar amb Hannah Arendt, no? i amb la seva idea d'un dret a tenir drets.
Sí.
Jo volia formar-me sobre això. I clar, el primer cop que vaig llegir en el seu llibre Los orígenes de los totalitarismos, un llibre de 1951, no? aquella frase, un dret a tenir drets, és com que em va explotar el cap. Ho vaig subratllar, no?, com cinc vegades.
Sí, sona molt bé, això.
I clar, em vaig quedar pensant, ostres, això què vol dir, no? Jo això no ho havia sentit mai, aquesta idea. I clar, em van començar a vindre preguntes al cap, i avui existeix un dret a tenir drets? I en aquest, en tal cas, què seria, no? Què significaria avui això?
Correcte. O sigui que el fil inspirador va ser la tesi, de la teva tesi, perdó, és la professora jueva Hannah, o com se digui, Hannah Arendt, no? Uh-huh. Que després de la Segona Guerra Mundial ella va voler teoritzar sobre aquestes persones, diríem els jueus, que no tenien drets dins l'Alemanya nazi. I moltes d'elles es van fer apàtrides en altres països, Suïssa, per exemple, una situació poc normal. Es va crear l'Estat d'Israel, però han continuat aquestes apàtrides, etc. I llavors això a tu et va fer una espècie de caldo intel·lectual molt fort.
Sí, clar, el que diu Hannah Arendt, la idea que ella llença, no?, és que sense la condició de la ciutadania, és a dir, sense aquesta premissa, no es poden tenir drets humans, perquè és el mateix estatus de ciutadà el que garanteix l'accés i el gaudi dels drets humans. Però clar, aquesta idea va ser encunyada fa 70 anys i podem pensar, això ja ha quedat enrere, no?, tot això. De fet, amb la comunitat internacional que tenim, sembla que ja ningú s'hauria de veure expulsat de la humanitat en el sentit que ho formula Arendt. Però, clar, quan veiem, per exemple, les condicions en les que viuen les persones que es troben en situacions de pobresa extrema, sense poder accedir als seus drets mínims vitals, veiem que aquestes persones no estan gaire lluny de l'apàtrida, no?, que posava, per exemple, Hannah Arendt.
Sí, hi ha molta pobresa absoluta i crec que tampoc hauríem d'anar massa lluny, és a dir, no hauríem d'anar a Àfrica o Àsia, sinó que tenim també a casa nostra, entre els immigrants i altres persones, molta pobresa i que tal volta reben el rebuig de la nostra societat. És a dir, no tenen drets o són ciutadans de segona categoria, Mariona, però sí que tenen dret a tenir drets, i valgui la redundància aquesta, i repeteixo, no és un joc de paraules.
Clar, per mi és evident que en determinades situacions els drets humans es poden perdre. Quan veiem escenaris com els camps de refugiats europeus o com estan les persones amuntegades als CIEs, vol dir que alguna cosa falla encara, no? Llavors, clar, la qüestió ara, a la meva tesi, és com podem aconseguir materialitzar un dret a tenir drets que, perquè cap persona pugui veure's completament apartada de la humanitat.
Sí.
Aquesta és una de les finalitats de la
tesi. Mariona, parles d'una fractura en el dret a tenir drets avui. On està aquesta fractura?
Parlo de fractura, primer, per no confondre-ho amb una simple vulneració de drets humans, no? Perquè al final qui troba un dret vulnerat és perquè almenys el té. aquesta és una pregunta difícil, perquè és una finalitat de la tesi, no? Identificar on estan avui les fractures. Una fractura podria ser, per Hannah Arendt, la patrídia, no? Perquè separa a la persona d'allò que li garanteix els seus drets humans.
Sí, sí. Moltes vegades es parla de drets, però no de deures. Això ho he viscut personalment entre persones apàtrides, no? O apatrides, no sé, apàtrides.
Apàtrides. Apàtrides.
I jo els deia, escolti, vostè no vol tenir dret de ciutadania, o no pot, però per viure en aquest país ha de respectar les normes de convivència. Jo crec que això també, o sigui,
sí.
No tots són drets, sinó també
sí,
deures,
sí,
no?
Sí, sí. Clar,
tota
però...
persona que viu en un context social.
Sí,
no?
Sí, sí, sí. I no només deures de convivència en si. Pensem, per exemple, en persones en situació irregular que desenvolupen majoritàriament treballs essencials, no? Treballadores de la llar, jornalers, no tenen dret a per exemple, a ser destinataris de l'ingrés mínim vital, que és la gran proposta del govern ara, però han de seguir pagant impostos. És a dir, no cotitzen perquè en moltes ocasions es troben en situacions d'economia submergida, però sí que consumeixen i han de tributar indirectament a través de l'IVA o altres impostos o taxes especials.
Sí. Mariona, on vols anar a parar i quina finalitat té aquesta tesi?
La finalitat d'aquesta investigació és, a través de les eines teòriques de Hannah Arendt, proposar una teoria normativa del dret a tenir drets que sigui adequada i actualitzada, sobretot actual, no? Perquè ens serveixi per identificar i tractar les possibles fractures actuals d'aquest dret a tenir drets, amb l'objectiu després d'analitzar i valorar com el Tribunal Europeu de Drets Humans podria garantir el dret a tenir drets a les persones des del seu rol o des del seu paper d'actor global.
Sí, sí, molt bé. Doncs moltes gràcies, Mariona Perramon.
Gràcies a vostè.
Advocada i doctoranda de la Universitat Pompeu Fabra. Que tingui sort a la teva tesi. Treballa fort, dur, perquè puguis tenir la màxima qualificació. Ja ho saps que t'ho desitjo. Bon vespre i bona nit.
Moltes gràcies.
Ah, i que passis un bon cap de setmana.
Igualment, Salvador.
Adéu-siau.
Adéu.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
I fins aquí el programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Han participat Emili Pons, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Àlex Goyi, president de Pime Comerç, Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell, i Mariona Perramon, advocada i doctorat de la Universitat Pompeu Fabra. I el control tècnic, Toni Huguet, i els ha parlat Salvador Agonès. Que tinguin una bona nit i un bon cap de setmana. No es preocupin tant del coronavirus perquè, com diu la dita, no hi ha res que 100 anys duri. Que siguin feliços. Adéu-siau.